en el matí d'aquest primer diumenge d'Advent, començant el programa d'aquesta setmana a l'Església Notícia. I estem aquí, com cada setmana, amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana. Començant, mira, l'Advent, aquest temps especial.
És un temps d'espera, il·lusionada en que es faci realitat una vegada més l'encarnació del Crist, qui es fa home per salvar-nos. És un temps també...
que preparen molts per viure Nadal.
Efectivament.
Temps, per tant, per aprofundir l'austeritat i el ritme de vida. I ja, amb aquesta intenció, començam a escoltar el comentari que mos dirigeix en Bosco Faner.
Davant noves eleccions sempre ens sorgeixen preguntes. Aquesta vegada me les motiven particularment alguns que parlen de denunciar i derogar els acords vigents en la Santa Seu, deixant així sense suport legal a les institucions i activitats de tot tipus vinculades a l'Església. Ratllen de suprimir l'ensenyança de la religió fins i tot dels col·legis concertats i religiosos. Ratllen que s'aplicaran totes les càrregues fiscals a les institucions i propietats de l'Iglesia, com l'IBI, i ratllen d'una nova llei de llibertat religiosa, on el fet religiós desaparegui de les actuacions de l'Estat i quedi reduït a l'àmbit privat. I com si totes aquestes reformes no tinguin prou motor de canvi social, ratllen també de reformar la Constitució per a convertir l'Estat en laic i suprimir tota referència a l'Església i a la relació, accentuant que és una prioritat generacional convertir Espanya en una nació laica. Front totes aquestes propostes, em fa l'efecte que ni el cristianisme ni els cristians no són considerats positivament per qui així s'expressa. Fa l'efecte que el cristianisme, que està a les arrels dels nostres europeus, que ha portat i aporta educació en valors que una gran quantitat de ciutadans en reconeixem, no interessa la pràctica per qui així parla el manco a l'hora de dialogar. No crec que la pretesa regeneració d'Espanya hagi de passar per l'oblit del catolicisme en espais de l'esfera pública. Crec seriosament que la intenció de totes aquestes propostes no posa en joc, sobretot, ni el caràcter reconfessional de les institucions, ni la separació entre l'Església i l'Estat. Posa en joc, més bé, ho crec, el model d'una societat que té les seves arrels en el cristianisme i desitja un model totalment diferent. En el nostre context occidental no serveix que mos diguin que la formació tindrà el fet religiós posant al mateix nivell les diverses religions. És cert que han de conèixer i valorar-les totes, però no són totes les que determinen tant la construcció d'Europa com el cristianisme. El que es proposa afecta i en gran manera una tradició singular on es produeix l'encontre dels valors propis del cristianisme amb els diversos cicles culturals, la llibertat essencial de l'ésser humà, la dignitat de la vida de qualsevol, valors proclamats per Jesús i que configuren la nostra cultura, tradició que sembla no satisfer gens a qui planteja un canvi cultural tan radical en les seves propostes. Interessat per l'estil de la meva societat, em faig moltes preguntes. La gent del nostre país té dret a conèixer d'on sorgeixen els seus valors fonamentals? Té dret a poder respondre que o qui ha inspirat una gran majoria de les nostres obres d'art, de la nostra cultura? La dimensió religiosa és o no és tan pròpia de l'ésser humà com la dimensió política, cultural o social? No mereix també un espai significatiu? Quina és la idea de bé comú que tenen alguns dels nostres polítics? La comunitat política haurà nascut o no per cercar el bé de tots? Com assenyala el Vaticà II, reivindicam l'acció política en la intenció que ens dirigeixi mecànic o despòticament, o la reivindicam com una força moral que necessitam i que es fonamenta en la llibertat i el sentit de responsabilitat de cadascú. Sí, avalui detingudament les propostes que vaig escoltant.
Ara tenim aquí per tots vostès les notícies d'aquesta darrera setmana. I començant per explicar-los la beatificació de Fra Àngel de Ferreries que es va fer a Barcelona.
Fra Àngel, el jove de Ferreries, que als 18 anys va decidir que el seu futur estava en ser caputxí. Ja és beat de l'Església Catòlica des del passat dia 21 de novembre. El caputxí menorquí va ser proclamat beat a Barcelona al costat d'altres 25 frares de la seva mateixa congregació que també van perdre la vida entre 1936 i 1937 com a conseqüència d'aquell trist episodi de la història espanyola. La catedral de Barcelona va ser l'escenari on es va donar cita als centenars de familiars dels màrtirs beatificats per assistir a una cerimònia que va presidir el cardenal de Roma, Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. L'Eucaristia va assolir el seu punt culminant amb la lectura dels documents signats pel Papa en què autoritzava la proclamació dels 26 màrtirs caputxins com a nous beats de l'Església Catòlica. Els familiars de Fra Àngel, acompanyats per diversos clergues, entre ells l'administrador diocesà Gerard Villalonga, desplaçats des de Menorca per seguir la cerimònia, van assistir també divendres a la tarda a la vigília més reduïda, organitzada en el propi convent de Sarrià, on el màrtir va ser enviat l'any 1934 després d'haver fet els seus vots solemnes el 9 de novembre de 1927.
Es van celebrar també les vuitenes jornades interdiocesanes de formació per catequistes a Tortosa.
Una delegació de la diòcesi de Menorca, integrada per catequistes i preveres, va assistir del 13 al 15 de novembre, junt amb més de 350 catequistes de la resta de diòcesis de Catalunya i les Illes, a les vuitenes jornades interdiocesanes de formació per a catequistes a Tortosa, que han estat organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i de les Illes Balears. Ajudar a fer el salt cap al misteri ha estat el lema d'aquestes jornades formatives, inspirat en l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. El diumenge, a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, mossèn Víctor Cardona, professor de Teologia Moral, va desenvolupar àmpliament aquesta idea en la ponència conjunta que adreçà als assistents. El dissabte, els catequistes van participar en un dels 13 cursos que es van impartir en el que prèviament s'havien inscrit. Cada una de les temàtiques es va desenvolupar al llarg de 6 hores de treball teòric i pràctic per tal d'enfortir la labor catequètica dels assistents. Les celebracions i la pregària de la litúrgia de les hores van marcar el ritme de la convivència i la formació espiritual dels participants.
I per acabar les notícies, tenim ara informació de la jornada formativa de Vida Creixent.
El moviment cristià de gent gran, Vida Creixent, de Menorca, va celebrar el passat dia 18 una mitja jornada de formació a la sala de convencions d'Esmercadal, que es va centrar a la presentació del fullet La vida espiritual, obra del jesuïta Francesc Roma. El matrimoni Diego Dubón i Teresa Jansà van ser els encarregats de presentar-lo. En Diego Dubón ens explica el contingut de la seva exportació.
Sí, va ser una experiència per Natera i per jo mateix molt gratificant, molt positiva. Es van fer presents a la jornada de formació de Vida Creixent, que era la segona en aquest cas, a partir de la presentació que van fer d'esfulletó del pare jesuïta Francesc Roma, La vida espiritual. Va ser una oportunitat per nosaltres, per una banda, presentar resumit prèviament el contingut d'aquest llibret, i alhora cada un dels apartats de què conta aquest llibre va ser també, vam aprofitar per fer una presentació, una visió nostra, testimonial, de la importància de cultivar la vida espiritual, de viure la fe en grup, de la importància de pregar, de la pregària, i també de la maduració i el creixement en la fe, que és un objectiu que per un cristià no acaba mai.
I ara tenim l'agenda d'allò que poden disfrutar. I primer tot, Eucaristia Vocacional Parroquial.
Seguint la crida del Secretariat per a les Vocacions, es proposa que les Eucaristies d'avui tinguin un accent vocacional. es suggereix pregar i reflexionar per ajudar a despertar l'ànima de les nostres comunitats la importància de la vocació, de la crida que Déu ens fa a tots, també de la crida que ens fa al ministeri diaconal i sacerdotal.
Trobada Talita Kumi per als lots de 9 i 12 anys.
Per avui, diumenge, s'ha organitzat una trobada dels lots i al·lotes de 9 a 12 anys a la parròquia del Carme de Mó. A les 10, els assistents participaran a la missa, a les 11, descobrir el rostre de la misericòrdia de la mà de Càritas, pastoral penitenciària, en els malalts i ancians i en els immigrants. A la 1:30 hi haurà el dinar i a les 2:30 documental o activitat relacionada. A les 3:30 es donarà per acabada la trobada.
Pregària en aquest temps d'Advent.
El grup Música i Evangeli ofereix una nova oportunitat de participar en les seves pregàries, en aquest cas la d'Advent, que tindrà lloc el proper divendres, dia 4 de desembre, a les 9 del vespre, a la parròquia de Sant Francesc de Mont.
I ara, per acabar, tindrem la reflexió que mos dirigeix el mossèn Gerard Villalonga.
Un adviento muy especial. Empieza el tiempo de adviento. La nota dominante es la esperanza, favorecida por algunos elementos penitenciales. Como todos sabemos, tiene dos partes. Durante la primera, consideramos la última venida del Señor y repetimos con toda la Iglesia, «Ven, Señor Jesús». Y a partir del día 17 de diciembre, recordaremos el nacimiento de Cristo en Belén. Pero el Adviento de este año tiene unas connotaciones muy especiales. El día de la solemnidad de la Inmaculada, el Papa Francisco inaugurará el Año de la Misericordia con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Al domingo siguiente, la misma ceremonia se repetirá en todas las catedrales del mundo, también en la nuestra. El Papa nos invita a todos a hacer una peregrinación, a entrar por la Puerta de la Misericordia, de manera que, habiendo experimentado el amor y el perdón de Dios, seamos también nosotros compasivos y misericordiosos con los demás. Cuando se reformó nuestra catedral, se abrió una puerta nueva para vencer las dificultades arquitectónicas. Desde entonces la gente la denomina Porta des Minusvàlids. Antes de entrar, a mano izquierda, uno puede contemplar el anagrama de la diócesis, simbología cristológica de la época paleocristiana, y el lema que se escogió para celebrar el 70º centenario de la restauración del cristianismo en Menorca, «Som una tradición viva». La explicación que el Papa hace de este tiempo de gracia que nos concede nos da ocasión para considerar nuestra minusvalía espiritual y nos invita a identificarnos con el hijo pródigo de la parábola. Por esta razón, esta va a ser a partir de ahora la Porta de la Misericordia, como podrá leerse bajo la inscripción referida, precedida del logotipo que representa la escena evangélica mencionada. El día 13 de diciembre, el clero y el pueblo de Dios nos reuniremos en la iglesia de San Francisco para iniciar nuestro caminar hacia esa pequeña y humilde puerta de nuestra catedral, que una vez abierta y franqueada con humildad, como también hacen los peregrinos que acceden a la Basílica de la Natividad de Belén, habrá sido para nosotros Porta de la Misericordia, porque seremos bendecidos con una efusión abundante del amor de ese Dios tan grande, clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que nos envía a su Hijo para manifestarnos su amor infinito y anunciarnos su gracia, su amor y su perdón. Y llevaremos a cabo todas estas acciones simbólicas, pero cargadas de un gran significado, recordando a una cristiana ejemplar, Santa Rosa María Molas, clausurando de esta manera al mismo tiempo la celebración del 200º centenario de su nacimiento. Ella recibió el carisma de la misericordia de Dios y se convirtió en consolación para el mundo. Imitando su ejemplo y contando con su intercesión, la iglesia que peregrina en Menorca, junto a la familia numerosa de la Consolación, cruzaremos el umbral de la esperanza y saldremos renovados como ministros, servidores de la misericordia.
I això està tot en aquest diumenge. Ens diem adeu.
Feliç diumenge a tothom.
I molt bon dia a tots.
Adéu.